definitivament la Georgina no hi és perquè ens ha penjat. Manu, que vagi molt bé, estimat. Fins demà.
Senyores i senyors, bon dia. Són les 8.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
La seguretat és un dels temes més seriosos ara mateix a Catalunya. Un debat que s'ha obert pas amb força a la conversa pública i a les institucions, i amb una sèrie d'últims fets que alimenten una percepció ciutadana d'inseguretat. Des de l'homicidi recent a Esplugues de Llobregat, fins a morts derivades d'enfrontaments violents entre bandes, la violació a la Fèria d'Abril o els tirotejos al Raval. Seria molt irresponsable ara mateix, amb el que està passant, escampar la por. Però és normal que amb aquests successos impactin en l'estat d'ànim de la nostra societat, que generin un cert neguit. En ple 2026, parlar de seguretat no pot ser un tema tabú. És un tema tan normal i necessari com parlar d'hospitals o de la crisi de l'habitatge. De fet, la seguretat és la política eminentment social, una de les bases de l'estat del benestar. Qui té més recursos sempre es pot pagar la tranquil·litat, però per molta gent els espais públics són el cor del seu dia a dia. I les institucions han de prioritzar que siguin segurs. Quan s'evita aquest debat, per por del que diran, s'abandona la realitat. I el resultat d'aquesta negligència ja el sabem. S'acaba regalant aquesta qüestió en exclusiva a l'extrema dreta. El populisme sempre s'apropia del malestar i alimenta teories falses. Davant la percepció d'un buit, els de sempre s'afanyen a omplir-lo amb conspiranoia i solucions màgiques. Ara bé, que el debat sigui necessari no vol dir que s'hagi de fer de qualsevol manera, i encara menys que les solucions es puguin decidir amb presses. No podem parlar de seguretat a cop de succés, amb el diari a la mà, amb el tuit a la mà. Les polítiques i els debats del país no es poden basar en vídeos virals, perquè tenen una vida molt curta i sovint no expliquen tota la realitat. La realitat, senyores i senyors, és complexa. L'alarmisme constant distorsiona la fotografia general. Acaba polaritzant de manera artificial una qüestió que, en el fons, tothom busca exactament el mateix. Que tots visquem tan tranquils i segurs com sigui possible. Construir un país segur demana fugir d'aquestes anàlisis a correcuita. Vol un estudi profund de les polítiques públiques que estan funcionant, tant a casa nostra com també en països veïns. I també vol una crítica igual de seriosa de les que no estan funcionant. Per tant, la conversa sobre seguretat ha de donar veu a perfils de tota mena, des del món policial fins i tot a l'educatiu. I exigeix també una maduresa imprescindible. No reaccionar amb judicis ideològics davant de propostes que són estrictament operatives. Convertir la seguretat en una manera de desgastar l'adversari polític és molt fàcil. Però el repte de debò no és guanyar la discussió del dia a les xarxes. El repte del país és dissenyar un model a llarg termini que garanteixi la convivència i aguanti el pas del temps.
Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
Avui és dimecres 6 de maig, ens despertem amb fresca, amb fred fins i tot. Per exemple, a Esterri d'Àneu tenen 2 graus, 5 graus a l'Estany, al Moianès, i 12 graus al Vendrell. També tenim bancs de boira, núvols baixos, una altra vegada, a molts llocs del nord de la Catalunya central, a les comarques de Girona. Creiem que en general s'aniran trencant, però precisament en aquestes zones avui podrien tornar a aparèixer alguns ruixats i tempestes. Avui en general esperem un dia de sol, però en aquests punts del Pirineu, Prepirineu i al nord de les comarques de Girona, aquí podríem acabar tenint aquestes tempestes, que poden acabar espetegant també a la costa Brava, i amb temperatures que quedaran frenades, màximes avui entre els 18 i 23, 24 les més altes. Demà augmenten els núvols, amb alguns ruixets també a la tarda, divendres temps més tranquil, i dissabte sembla que augmenta una mica la inestabilitat.
Ara són les 8 i 4, i d'aquí a pocs minuts, al matí de Catalunya Ràdio, entrevistarem un home que ha estat 6 mesos i mig detingut per l'ICE. Són els polèmics agents d'immigració dels Estats Units. Es diu Miguel Barreno López, és espanyol, i aquest diumenge va aterrar a Madrid, després, insistim, de mig any retingut. Serà a partir de les 10 al matí de Catalunya Ràdio. I una de les novetats de la nit és que el creuer on hi ha aquest brot d'antivirus finalment sí que desembarcarà a les Canàries. Ho ha autoritzat el govern espanyol després que li demanés l'Organització Mundial de la Salut en coordinació amb la Unió Europea, argumentant el dret internacional i l'esperit humanitari. Així n'ha informat televisions de tot el món.
Spain has now agreed it will receive that cruise ship. The ship has been stuck for several days while authorities scrambled to contain the virus and decide what to do with the 150 passengers.
En tot cas, abans que el creuer arribi a les Canàries, s'evacuaran els 3 passatgers que tenen símptomes més greus. Recordem que el virus ha causat la mort ja de 3 persones i que els 150 passatgers estan confinats a les cabines per evitar que s'escampi.
We're not just a story. We're not just headlines. We're people. People with families, with lives. With people waiting for us at home.
No som un titular, som persones amb famílies, volem anar a casa. És el que deia un dels passatgers del vaixell en un vídeo difós a les xarxes. Frederic Vincent, bon dia.
Què tal, bon dia?
I comencem per les novetats de la nit. Tot i que el govern canari va dir que no es donaven les circumstàncies perquè el creuer parés a les illes, el Ministeri de Sanitat finalment ho ha autoritzat.
Sí, el vaixell ara mateix està fondejat a la costa de Cap Verd i, segons el Ministeri, l'Organització Mundial de la Salut hi ha fet arribar que allà, a Cap Verd, no es pot fer l'operació necessària i que les Canàries són el lloc que està més a prop que sí té les capacitats adequades. Dos tripulants amb símptomes i una altra dona que és contracte estret, que és contacte estret d'una de les tres víctimes mortals, aquestes tres persones s'evacuaran als Països Baixos. Un cop es completi això, el vaixell s'adreçarà a les Canàries, trigaria en principi entre 3 i 4 dies en arribar-hi.
We're working with Spanish authorities who will welcome the ship, have said that they will welcome the ship. To do a full investigation.
És la directora de Preparació i Prevenció d'Epidèmies de l'Organització Mundial de la Salut que afirmava que es farà, un cop s'arribi a les Canàries, una investigació molt profunda, una desinfecció del vaixell. En concret, un cop a les illes, la tripulació i els passatgers seran examinats i a partir d'aquí traslladats als seus països. Això, evidentment, inclou els 5 passatgers catalans.
El darrer contacte que hem tingut per correu electrònic era que estan bé, amoïnats per la situació que viuen, però tranquils, és a dir, una tranquil·litat dintre d'aquest espai, que evidentment és una situació complicada, però estan bé de salut.
Era Esteve Fernández, secretari de Salut Pública de la Generalitat, en declaracions del Catalunya Nit. Allà també ha explicat què es farà amb aquests 5 catalans. Si tenen símptomes, se'ls evacuarà amb avions medicalitzats. Si no, és una miqueta més fàcil, deia.
Que és una evacuació que es pot fer amb vols comercials, amb mascareta i a l'arribada a casa, doncs, un aïllament domiciliari i un seguiment estret, una vigilància epidemiològica estreta.
Aquest és el protocol que seguiria amb aquests 5 catalans que hi ha en el creuer. Per cert, que l'Organització Mundial de la Salut també ha assegurat que està buscant més de 80 passatgers d'un vol a Johannesburg, a Sud-àfrica, en què va viatjar una de les víctimes abans que, un cop al creuer, morís per antivirus.
I l'Organització Mundial de la Salut sospita que la transmissió del virus al creuer podria haver estat entre humans, tot i que és un escenari poc habitual en aquest tipus de virus.
Sí, ho hem anat explicant aquests últims dies. L'antivirus es transmet sobretot per inhalació de partícules o per contacte amb l'orina o els excrements arrossegadors, com ratolins, per exemple. Ara bé, en alguns brots anteriors d'antivirus de la soca Andes, que circula per Sud-amèrica, sí s'ha observat, en casos molt rars, però s'ha observat, una transmissió limitada entre contactes estrets. L'OMS creu que aquesta soca, la soca Andes, podria estar implicada en aquest cas. Recordem que el creuer va salpar d'Ushuaia, al sud de l'Argentina, i l'organització diu que no li consta que dins del vaixell hi hagués rates. El director del Centre de Coordinació d'Emergències del Ministeri de Sanitat, Fernando Simón, ens deia aquí, al Matí de Catalunya Ràdio, que no es poden descartar del tot nous contagis.
Lo cierto es que, aunque sí que puede transmitir entre personas, la transmisión entre personas es difícil, es muy difícil, con lo cual el riesgo de que aparezcan nuevos casos no se puede descartar, pero no es, a medida que pasan los días, es cada vez menos probable.
Insistim que no és gens habitual el contagi entre persones, però pot passar. També per això es diu que hi podria haver-hi nous contagis. El mateix deia, també al Catalunya Nit, el metge investigador especialitzat en malalties infeccioses Oriol Mitjà.
S'espera o seria possible que hi hagi nous casos entre les persones que ara són contactes. I també ens han explicat molt bé que aquestes persones que ara estan al creuer estan fent totes unes mesures d'aïllament, utilització d'higiene de mans, etc.
L'Organització Mundial de la Salut té ara mateix com a principal hipòtesi que la parella neerlandesa, que es va incorporar al vaixell a l'Argentina després de viatjar pel país, es va infectar abans d'embarcar en el creuer.
Aquest és un dels temes del dia. L'altre és el retorn del debat a la inseguretat. Un debat que alguns han esperonat arran del crim d'Esplugues de Llobregat. La novetat de les últimes hores és que el detingut ja és a la presó.
És un home amb antecedents fora de Catalunya, això sí. Consta que el 2022 a Burgos va ser detingut per llançar pedres a policies, a veïns i després a trinxerar-se en un castell de la ciutat. No consta que Catalunya protagonitzés cap altre incident semblant, però l'Héctor Duran, de l'Associació de Veïns del barri de Finestrelles, Esplugues, ens explicava ahir al matí de Catalunya Ràdio que ja sospitaven de l'agressor.
Aquest senyor tenia un comportament molt agressiu. La gent que passava pel carrer, qualsevol persona l'intentava atacar, el cridava, realment era un comportament que no era correcte, evidentment.
A partir d'aquí, la principal hipòtesi dels Mossos d'Esquadra continua sent que aquest home tenia algun tipus de trastorn mental. Té algun tipus de trastorn mental, s'està a l'espera de la investigació i de l'anàlisi que se li puguin fer per part de metges. Un testimoni dels fets, un testimoni de l'assassinat, el José Luis ens explicava també en aquest programa que l'agressor el va intentar atacar amb ell també.
Llavors aquest home es va vindre cap a mi, va intentar apunyalar una vegada, no li va sortir bé. Va començar a baixar les escales que jo havia pujat, va agafar unes pedres, però em va mirar, però després de seguida va apuntar cap a un altre lloc i vaig veure que cap a una apuntada era cap a la meva dona. Llavors sí que vaig córrer cap a baix, la vaig agafar, li vaig inventar, vinga, cap al cotxe.
Ens explicava al matí de Catalunya Ràdio aquest testimoni dels fets, el José Luis. Alguns veïns diuen que hi havia avisos a la policia local sobre l'autor del crim, però l'Ajuntament d'Esplugues ho ha negat.
I també al matí de Catalunya Ràdio l'alcalde, Eduard Sanz, feia crida a la calma.
Les percepcions són unes i després les realitats són unes altres. Jo precisament parlava l'altre dia amb els Mossos d'Esquadra, preguntava quants fets delictius havien tingut al barri de Finestrelles des del gener, no? I em posaven ells mateixos, eren dades que em facilitaven ells, i em deia, mira, doncs hem tingut 13 fets. Diu, alguns d'ells són alcoholèmies, altres eren trencament de vidres a algun vehicle i algun furt. Per tant, és evident que passen coses, però no puc compartir que hi hagi una sensació d'inseguretat.
Alguns veïns consideren que al barri no hi ha prou patrullatge policial i diuen que algunes zones no estan prou il·luminades.
Ara més estan valorant la contractació de seguretat privada. Avui a les 7 de la tarda hi ha prevista una reunió precisament entre l'alcalde i la principal associació de veïns. Una possibilitat aquesta de contractar vigilància privada que segons els experts no està prevista legalment i que podria fins i tot generar conflicte amb la seguretat pública. Avui en parlarem al matí de Catalunya Ràdio, ho farem a l'Àgora, amb la directora de l'Escola de Prevenció i Seguretat de l'Autònoma, la Montserrat Iglesias.
I d'allà parlarem amb Toni Rodríguez. Avui ens acompanyarà l'intendent de la prefectura dels Mossos després que el govern s'hagi compromès a ampliar el dispositiu contra les armes blanques. Oriol Pujador.
El crim d'Esplugues i també el que es va produir el cap de setmana al barri del Raval, a Barcelona, han reobert el debat sobre la inseguretat a Catalunya. La consellera Núria Parlon aposta per reforçar el pla d'AGA, aquest operatiu dels Mossos per retirar armes blanques de la via pública.
El pla que s'està duent a terme per retirar armes blanques de la via pública creiem que és una bona estratègia, que cal reforçar, que cal amplificar.
Tot i l'anunci, el govern assegura que els delictes amb armes blanques s'han reduït un 30% respecte a l'any passat. Oriol Pujador, pel matí de Catalunya Ràdio.
I què hi diu l'oposició? Doncs retreu al govern que no afronta el problema de la seguretat. Ho diuen Junts, el Partit Popular i Vox.
La percepció d'inseguretat que hi ha en aquests moments a Catalunya és molt greu i la qüestió s'ha descontrolat totalment per part del govern socialista, del govern Illa.
A Salvador Illa se le ha ido Catalunya de las manos. Catalunya està descontrolada cuando hablamos de inseguridad.
Han pasado más de 72 horas y ¿dónde está el presidente de la Generalitat, Salvador Illa? ¿Dónde está su cantinela falsa de qui la fa la paga a Catalunya?
Eren Salvador Vergés, Juan Fernández i Joan Garriga. Junts ja ha demanat una reunió amb la consellera d'Interior i el govern s'ha mostrat disposat a donar explicacions sobre el crim d'Esplugues. L'exdirector general dels Mossos, Eduard Sallent, ja ens deia ara fa uns dies, aquí en aquest programa, al matí de Catalunya Ràdio, que la qüestió de les armes blanques era una de les carpetes importants que calia abordar.
Però el que està canviant és qualitatiu. Ens puja la violència, ens pugen els delictes contra les persones, ens pugen els delictes contra la salut pública i tenim molta més presència d'armes a la nostra via, via pública i a la intervenció policial.
Sobretot plegat comentari de la periodista Rebeca Carranco.
Quan parlem de seguretat parlem de por, però no només por a ganivets o a robatoris o homicidis, parlem de por a l'altre, a qui és diferent, a qui té un color de pell normalment més fosc o a qui professa una religió que no ens agrada. Perquè, si no, el debat sobre la Barcelona insuportablement perillosa l'haguessin tingut també el 2020, quan el suec Joan Mosetsko va matar 3 persones a qui no coneixia al centre de la ciutat. El debat sobre la seguretat és necessari i legítim, però quan el fem és important detectar qui el parasita, proposant receptes racistes amb més ganes d'aconseguir rèdit polític que de trobar solucions.
I un parell de coses més a la crònica de successos. D'entrada, sobre el cas del nadó suposadament maltractat pels seus pares. La fiscalia manté aquesta versió i veu indicis delictius inequívocs per mantenir-los tots dos a la presó. Maria Núria Rebella.
L'Audiència de Barcelona decidirà els pròxims dies si els deixen llibertat amb mesures cautelars, com demanen els seus advocats o no. La Fiscalia afirma que els tres requisits que preveu la llei per mantenir-los en presó preventiva es compleixen i qualifica de lesions genitals contundents els efectes de la presumpta agressió sexual de què hauria estat objecte el nen amb només un mes de vida. Ara com ara se'ls investiga pels delictes de maltractament habitual, lesions i agressió sexual. La Generalitat, que té la tutela del nadó, està personada en el cas com a acusació particular i defensa els mateixos arguments que la Fiscalia. El nadó, després d'estar un mes ingressat, ara es recupera amb una família d'acollida. Maria Núria Rebetlle, pel matí de Catalunya Ràdio.
I el diari Ara avui destaca que comença a haver-hi certes diferències entre el pare i la mare. Segons diu, la defensa de la dona va declarar que hi ha coses que no podia controlar. I el segon apunt, els Mossos confirmen que la dona de 60 anys que va morir el març a Tortosa va ser víctima de violència de gènere. Ricard Buigas.
La dona va morir el 17 de març a l'UCI, on estava ingressada en estat crític, però la detenció que ha dut l'agressor a la presó no es va fer fins la setmana passada. Abans, els Mossos l'havien detingut en dues ocasions. La primera, el 8 de març, per un cas de maltractament en l'àmbit de la llar. L'home, de 59 anys, va quedar en llibertat perquè la denúncia no va ser ratificada. Cinc dies després va arribar la segona detenció quan la dona va ingressar a l'hospital. El jutjat el va deixar en llibertat amb mesures cautelars per temptativa d'homicidi. L'última detenció va arribar el 27 d'abril, quan l'informe forense va confirmar el crim masclista un mes després de la mort. Des de Tarragona, Ricard Buigas, pel matí de Catalunya Ràdio.
Aquests són els principals temes del dia. Repassem els bàsics del matí.
Hi ha números que passen desapercebuts i altres que marquen la diferència, com el 8, que Peugeot significa tranquil·litat elevada a l'infinit, perquè amb Peugeot Care tens fins a 8 anys de garantia o 160.000 quilòmetres en tota la gamma de turismes. 8 anys per conduir amb confiança, per mirar el futur i per gaudir del camí. Perquè quan tries Peugeot Care, tries confiança a llarg termini. Estrena el teu Peugeot i fes del 8 el teu company de viatge. Consulta condicions a peugeot.es.
El matí de Catalunya Ràdio.
Són les 8 i 17, repassem els bàsics amb Marc Jurado, amb Pepa Pepín, Silvia Solanes, Pol Porada, Marta Viana, Francesc Soler. Bon dia.
Bon dia.
I comencem amb les reaccions a la dada de 8.000 persones sense llar que viuen a Barcelona, que us va avançar, per cert, ahir al matí de Catalunya Ràdio. La Generalitat recorda que s'ha compromès a injectar 30 milions d'euros per ajudar els ajuntaments.
La portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha recordat que les competències per a l'abordatge del sensellarisme són municipals, però ha insistit en les transferències econòmiques promeses als consistoris i també recorda que hi ha un nou pla estratègic en marxa.
El departament preveu invertir o destinar fins a 30 milions d'euros a través de finançament dels ens locals, a través del nou contracte programa, per tant, dotar de recursos als ajuntaments perquè puguin exercir aquestes competències del sensellarisme amb major garanties.
Tot plegat després que aquest dimarts expliquéssim al matí de Catalunya Ràdio la realitat de moltes persones que viuen al carrer Barcelona, per exemple, a l'entorn de la Ronda Litoral. Algunes s'han vist abocades a viure en tendes de campanya, tot i treballar davant les dificultats per trobar un habitatge.
Ara estic treballant, que un home que amb la faena, bé, però en negre, me van pagar 60 euros al dia, però bueno, una habitació, ja estic, vaig estar mirant la setmana passada, 400, 450, 500, que això és una locura.
A temps d'agora, parlarem també amb la comissionada d'Acció Social de l'Ajuntament de Barcelona, Sònia Fuertes. I una de les novetats de la nit és que s'ha desconvocat la vaga de recollida d'escombraries a Girona. Després de dos dies aturades i que la brossa es comencés a acumular als carrers, empreses i sindicats han arribat a un preacord aquesta matinada. Fèlix Martín.
Les dues parts es van tornar a reunir ahir a 2:15 del vespre i després de tota la nit de negociacions, finalment a les 6 d'aquest matí han confirmat el preacord que ha de posar fi a la vaga. Però avui encara no hi haurà recollida d'escombraries. Cal que els treballadors en els diferents torns de feina ho confirmin en assemblea. El que sí que queda suspès és la manifestació que hi havia prevista per aquest matí a Girona. La vaga va començar dilluns, ja provocant l'acumulació de bosses d'escombraries al carrer, sobretot al centre, i amenaçava la celebració del temps de flors, que començarà dissabte, amb milers de visitants durant 9 dies. Des de Girona, Fèlix Martín, pel matí de Catalunya Ràdio.
I parlant de protestes, arrenca el nou calendari de mobilitzacions a l'ensenyament.
Avui no hi ha vaga, però sí estan previstes accions de protesta als centres. Demà sí que hi ha la primera aturada a les escoles bressol. A partir de la setmana que ve començaran les vagues a escoles i instituts. Fins a finals de curs hi haurà 3 dies de vaga de mestres i professors a tot el país i 2 dies més per cada territori.
I també hi ha previstes mobilitzacions contra el pla per desplegar Mossos de paisà a les escoles. Avui el País diu que la meitat dels centres que s'hi havien apuntat han demanat sortir de la prova pilot.
Segons el diari, en la majoria de casos els claustres han votat en contra de la iniciativa i en d'altres han estat les direccions que ho han demanat, en veure que el professorat hi estava en contra. Podrien ser encara més centres perquè dos instituts més han de votar aquesta setmana si es mantenen dins del pla o no.
I en declaracions al matí de Catalunya Ràdio, la consellera d'Educació defensava el pla i insistia que l'objectiu és veure si la incorporació d'agents és una eina eficaç.
Potser també s'ha venut una visió d'un Mosso d'Esquadra en aquests agents de convivència com si fos, no sé, algú que hagués d'escorcollar motxilles, patrullar patis, controlar docents. No va d'això. Va precisament de prevenir i va de mediar, en alguns casos, quan és necessari. Ningú substituirà la feina d'un docent ni d'un educador.
Hi ha encara una altra vaga prevista, la dels treballadors de la seu a Barcelona de la multinacional Transperfect, que es dedica a entrenar la intel·ligència artificial d'Apple per traduccions, per denunciar irregularitats en les contractacions. De fet, segons ha pogut saber al matí de Catalunya Ràdio, Inspecció de Treball ja ho investiga.
Aquesta flexibilitat, aquest abús que es pot fer d'aquesta modalitat de feina, doncs dona una flexibilitat total a l'empresa. No m'agrades, et pauso i no et crido mai més.
Era Miquel Àngel Bach, secretari general del sindicat FIST.
Són les 8:20 i és notícia d'ara mateix. Ucraïna denuncia atacs russos des de l'inici de la treva que ha començat a la mitjanit. Recordem que el Kremlin no ha dit en cap moment que respectaria aquest alto el foc. Anem en directe a Moscou. Cristina Solías, bon dia.
Bon dia. Malgrat que en les últimes hores s'han registrat menys bombardejos de llarga distància del que és habitual, les autoritats locals ucraïneses de Kharkiv, Zaporizhia i Sumy han informat d'atacs contra les seves ciutats amb almenys un mort. El ministre d'Exteriors ucraïnès, Andriy Sibiga, també acaba d'acusar el Kremlin de violar aquest alto el foc i també altres assessors del govern ucraïnès creuen que això hauria d'anul·lar la treva que Putin ha decretat de forma unilateral per blindar la desfilada militar del 9 de maig. El Kremlin mai ha confirmat, com deies, que s'acondia des d'aquesta treva proposada per Ucraïna, però sí que ha amenaçat Kiev amb un gran atac de míssils si dissabte envia drons cap a la plaça Roja per les celebracions del Dia de la Victòria Soviètica sobre l'Alemanya nazi.
I tot això, Cristina Solías, com ho està vivint la gent des de Rússia?
Doncs aquí hi ha molta expectació per què passa aquest dissabte, sobretot perquè estan patint les conseqüències d'aquestes fortes mesures de seguretat que s'estan vivint. En les últimes hores hi ha hagut retards i cancel·lacions de vols als principals aeroports propers aquí a la capital, i també hi ha els talls d'internet mòbil, és a dir, ahir, per exemple, vam sortir al carrer, no teníem internet al telèfon, no podies demanar un taxi, no podies treure diners del caixer, es va pràcticament col·lapsar la ciutat, i des de les autoritats ja han dit que aquests talls d'internet seran totalment intermitents fins a dissabte per garantir la seguretat, perquè tenen molta por d'aquests drons ucraïnesos.
Gràcies, Cristina Solías. Fins ara.
Fins ara.
I l'altra notícia de la nit és que Donald Trump ha anunciat que atura momentàniament l'operació naval per escortar vaixells comercials a través de l'estret d'Hormuz.
És l'anomenat Projecte Llibertat, que va entrar en vigor tot just dilluns en una publicació a la seva xarxa social. Ha justificat la decisió per facilitar les negociacions amb l'Iran i pel gran progrés que, segons diu, hi ha hagut en aquestes converses de cara a arribar a un acord amb el règim dels ayatolars.
I en aquest context, avui tenim una imatge significativa. Enmig de la guerra, el ministre d'Afers Estrangers iranià ha arribat a Pequín, on s'ha d'entrevistar amb el seu homòleg xinès. La visita té lloc només a una setmana abans de la visita de Donald Trump a la Xina. Pequín, Francesc Canals.
Visita del ministre d'Afers Estrangers iranià a Pequín, aliat de Teheran, en ple desconcert per la situació a l'estret d'Hormuz i a una setmana vista del viatge de Donald Trump a la capital xinesa. Contacte del cap de la diplomàcia iraniana, Abbas Araghchi, amb el seu homòleg xinès, Wang Yi, que mira de jugar un paper de pacificador, almenys donant suport a les converses que se celebren al Pakistan. Araghchi deia ahir dilluns, en anunciar-se la visita a Pequín, que no hi ha una solució militar per a la crisi de l'estret d'Hormuz. La Xina és un aliat de l'Iran, però també compra petroli a l'Aràbia Saudita i no li convé que es prolongui el bloqueig al Golf Pèrsic. Des de Pequín, Francesc Canals, per al matí de Catalunya Ràdio.
I sobre l'Iran encara, s'ha retirat de la Bienal d'Art de Venècia que arrenca avui.
I ho fan una edició marcada per la forta tensió política i les crides al boicot contra la presència d'Israel i Rússia.
El retorn de Rússia a la mostra després d'anys d'absència per la invasió d'Ucraïna ha provocat una forta tensió política. El pavelló de Rússia només obrirà durant els dies de la preinauguració per evitar incidents i protestes, com les ja anunciades pel col·lectiu Pussy Riot. La decisió arriba després de la dimissió en bloc del jurat la setmana passada i de l'absència del ministre de Cultura italià de la inauguració, entre altres mostres de rebuig. També hi ha tensió sobre Israel, que malgrat les peticions internacionals d'exclusió, estrena un espai a la Bienal amb una clàusula que impedeix al seu artista de tancar les portes. A les últimes hores, en canvi, l'Iran s'ha retirat del certamen. Montse Pujol, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I parlant d'Israel, els dos membres de la flotilla per Gaza, detinguts per Israel, entre els quals un barceloní d'origen palestí, continuaran empresonats fins diumenge. La defensa presentarà recurs. Ashkelon, Jordi Brascó.
Des de l'exterior de la presó de Sikma és impossible saber què hi passa dins. Els advocats dels activistes, però, parlen de llums intenses enceses a tota hora, d'aïllament absolut, d'amenaces de mort i d'interrogatoris de fins a 8 hores seguides. I tot plegat, recordem-ho, mentre tots dos activistes fan vaga de fam. Adil Abu Salih, la seva advocada, hi veu una repressió injustificada.
We see this and the attempt to put...
Veiem això i l'intent de posar-los tots dos davant de sospites criminals, com una manera de difondre la por i de fer que els activistes reconsiderin la seva participació a les flotilles.
Per tot plegat, la defensa ha presentat un recurs d'apel·lació i exigeix que els activistes siguin alliberats immediatament. Des d'Ashkelon, Jordi Brescó, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I encara sobre això, el regidor d'Esquerra, Jordi Coronas, declara avui a l'Audiència Nacional pel cas de l'anterior flotilla.
Coronas, que va ser capità d'una de les embarcacions de l'expedició, ha presentat una denúncia per delictes contra la comunitat internacional i crims de lesa humanitat contra membres del govern israelià i comandaments militars.
I avui quedarà vist per sentència el judici l'exministre socialista José Luis Ábalos, Koldo García i l'empresari Víctor de Aldama pel cas de les mascaretes. Tania Tàpia, Madrid, bon dia.
Què tal? Bon dia. Últims compassos del judici al Suprem. Totes les parts faran avui les conclusions i els acusats podran dir un al·legat final. Després Ábalos i Koldo tornaran a la presó, des d'on esperaran a conèixer la sentència. Un judici que ha aixecat polseguera política, especialment perquè les acusacions populars coordinades pel PP han rebaixat la petició de pena a Víctor de Aldama, tant que pretenen que no posin ni els peus a la presó, tot i haver reconegut delictes. La Moncloa creu que estan conxorxats. Sentim Feijóo i Ábalos.
Lo que hemos hecho es aplicar la teoría en derecho penal, que es aquel que es útil para saber lo que ha pasado, se solicita una disminución de la pena.
Quiero dar las gracias al Partido Popular y al señor Aldama por hacer tan evidente que están colaborando.
On Edith Ábalos volia dir Bolaños. Durant el judici, Aldama ha assegurat que Pedro Sánchez estava al cas de les corrupteles i el va situar sense proves com el número 1 de l'organització criminal. L'empresari està, recordem-ho, en llibertat fa mesos per col·laborar amb la justícia.
Busques un cotxe dissenyat per gaudir al volant? I equipat amb la tecnologia que et farà emocionar com en una muntanya russa? I només aquest mes des de 14.900 euros financiant amb Stellantis Finance? Descobreix el cotxe petit líder a Alemanya al teu concessionari Opel més proper. Més a opel.es.
Como hemos cambiado.
Els canvis proven bé. Renova el teu cotxe per un nou Citroën amb fins a 8 anys de garantia i estalvia fins a 8.500 euros si el finances amb Stellantis Finance. Canviem? Citroën. Consulta Citroën.es.
És tan tendre amb mi, Di.
Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
Crec que m'he enamorat.
Normal, amb aquests preus.
Aquesta setmana estalviem la Burger Meat de vedella picada a 4,55 al mig quilo.
I la banana a 0,99 al quilo. Aldi.
Que poc que costa comprar bé.
8:27. Aquest migdia sabrem els detalls de l'agenda del Papa Lleó XIV en la visita a Espanya entre el 6 i 12 de juny.
Primer Madrid, després Barcelona, finalment Canàries. Avui el periòdico publica que la visita a Catalunya, que durarà menys de 48 hores, tindrà 6 grans moments. Primer, l'arribada a l'aeroport del Prat, dimarts. Després, aquella mateixa tarda, un gran acte a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. L'endemà al matí, dimecres, serà la parròquia primer de Sant Agustí al Raval de Barcelona i al migdia anirà en helicòpter fins a Montserrat. A la tarda farà una missa multitudinària a la Sagrada Família i l'últim acte, ja dijous a primera hora, acomiat a l'aeroport del Prat.
I una altra de les novetats de la nit és que Nissan acomiadarà 900 treballadors a Europa.
El 10% del personal, segons explica aquesta matinada l'agència Kyodo, contempla el tancament parcial del magatzem de components de la zona franca. A finals d'abril, Nissan ja va comunicar als sindicats que obriria un ERO en 3 centres de Barcelona, on treballen 569 persones.
I avui el Banc Sabadell celebra la Junta General del Banc i s'hi ha de votar Marc Armengol com a nou conseller delegat. Rafael de Ribot.
Els últims resultats que ha defensat González Bueno han estat els del primer trimestre de l'any, període en el que els beneficis han estat de prop de 350 milions d'euros, cosa que significa gairebé un 30% menys que en el mateix període de l'any passat. Una caiguda de beneficis que s'explica per l'entorn de tipus d'interès baixos i també pels costos que ha suposat el nou pla de prejubilacions pactades. Es mantenen els objectius de rendibilitat i remuneració als accionistes, en part gràcies a la venda divendres passat de la filial britànica TSB.
Lo hemos vendido por 3.300 millones de euros. Lo hemos vendido a un múltiplo de 10,5 veces beneficios.
A finals de mes, el banc repartirà un dividend extraordinari de 50 cèntims per acció. Rafael de Ribot, pel matí de Catalunya Ràdio.
El govern, per cert, ja ha aprovat un decret per flexibilitzar la legislació urbanística al món rural.
Els alcaldes celebren aquest primer pas perquè els micropobles no regeixin la mateixa normativa que les grans ciutats. Tot i això, creuen que cal anar una mica més enllà. Ahir, en aquest programa, van poder parlar amb alguns d'ells. Per exemple, sentim Eva Vinyoles, alcaldessa de Susqueda, Joan Solà, de Riner, i Omar Coca, de Castelló de Farfanya.
Podem convertir un edifici que fins ara era una granja, que no estava utilitzada, per exemple, i la podem reconvertir en un habitatge.
Joves que volien viure en aquests territoris i que no han pogut, doncs, perquè hi havia unes normes urbanístiques que no ho permetien, doncs, fer creixements, construir habitatges nous, etc.
I esperem que això obri la porta a futures modificacions encara més profundes.
I parlant del món rural, preocupació al sud del Solsonès per tres atacs de llop a ramats d'ovelles, els primers a la comarca des del 2019. Joaquim Albalate.
Van ser a la Molsosa, a la Tardor i a Pinós fa unes setmanes. Els agents rurals ho estan investigant encara, però els ramaders estan en alerta i reclamen més protecció a les administracions. Jaume Puigpelat és un dels afectats.
Estar preparats entre tots i poder arribar a solucions que puguin ser beneficioses per tots, però sobretot per la gent que ens estimem al territori, que ens volem quedar a viure al territori i a treballar d'ell.
Per ara han pres mesures com posar tancats elèctrics o tenir gossos mastins que puguin espantar els llops. Des de Solsona, Joaquim Albalate, pel matí de Catalunya Ràdio.
I avui també hem de parlar d'un comiat, perquè ha mort als 75 anys la periodista i exdirectora del País, Soledad Gallego Díaz.
L'any 2018 es va convertir en la primera dona que va ocupar la direcció del diari. També va ser corresponsal a Brussel·les, Londres, París, Nova York i Buenos Aires. Així la recordava el Catalunya Nit de Catalunya Ràdio el periodista Ramon Vilaró, que va coincidir amb ell al País.
Era una gran periodista, però una bona amiga. La trobaran a faltar com persona, però sobretot també per als seus anàlisis punxants moltes vegades, però molt ben argumentats, amb què ens donava cada diumenge a les planes del País.
I aquesta matinada dels Rolling Stones han presentat en un hotel de Nova York el seu nou disc, Foreign Tongues.
Ladies and gentlemen, the Rolling Stones!
El presentador nord-americà Conan O'Brien ha conduït l'acte que ha comptat a Mick Jagger, Keith Richards i Ron Wood. De moment no sabem si faran gira, però el disc es publicarà el 10 de juliol. Hi haurà dues col·laboracions destacades amb el líder de Cure, Robert Smith, i l'ex-Beatle Paul McCartney. Jagger s'hi referia així.
No, we didn't...
He estat fent coses amb en Paul, mai he muntat res, i l'Andy estava intentant que jo i en Paul componguéssim alguna cosa, però no ho vam fer. Però en Paul va tocar l'últim àlbum i ho torna a fer en aquest, així que és genial. És agradable tenir-lo. És un gran, gran músic.
I atenció a això, perquè divendres es posen a la venda més entrades pels concerts de Bad Bunny a Barcelona i a Madrid.
Nation, que, com dèiem, posarà a la venda aquest divendres entrades, ho faran dues modalitats noves. Primer, en una caseta caribenya que muntarà l'artista en un segon escenari, i l'altra opció serà just als laterals dels escenaris. A diferència de les entrades a les grades, aquestes no aniran numerades. Recordem que Bad Bunny començarà la gira europea a la capital catalana els dies 23 i 24 de maig.
Són les 8:33, de seguida els esports.
A Caprabo estem de celebració. El Club Caprabo fa 30 anys que t'ajuda a estalviar. I ara ho celebrem acumulant un 3% de descompte extra en els productes en oferta assenyalats. Només amb la targeta Club Caprabo. Vols estalviar amb mi? Caprabo. Més informació a caprabo.com.
A Birba tenim una manera de fer les galetes molt nostra i autèntica, que ens fa escollir els ingredients més naturals, trencar els ous frescos a mà i posar-hi les ametlles una a una. Galetes Birba, fidels al que és autèntic des del 1893, amb el nostre tarannà.
En Manu, el Minimans, manis pels amics, no ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia un 12,5%.
Manu, contracteu tots la llum.
I gas.
A factorenergia.cat i no farem més anuncis.
Manu!
Per fi hi ha un altre llum.
I gas.
Factor Energia.
Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
Manu! I a l'avi, què en saps de la seva història?
Ser poc no era una persona fàcil d'estar amb ell.
Se'n va, obligat forçosament a treballar pels nazis.
Hòstia.
A la zona ocupada.
Ostres, això no ho he sabut mai.
Quanta guerra, amb l'avi de Gerard Quintana. Aquesta nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
El Matí de Catalunya Ràdio. But if you close your eyes, does it almost feel like nothing changed at all? And if you close your eyes, does it almost feel like you've been here before?
I pel que fa als esports, l'Atlètic de Madrid es queda a les portes de la final de la Champions. L'Arsenal el guanya 1-0 i el priva de jugar a la final.
Amb un Cholo Simeone que no sé si haurà tingut temps de olorar la gespa, l'olor de la gespa acabada de tallar aquest matí al Wanda Metropolitano, però que en tot cas, després del partit, estava així de desfet.
Queremos ganar, está claro que queremos ganar. Somos los primeros que buscamos ese lugar mágico que es ganar un torneo, pero bueno, no hay otro camino que recorrer este tipo de lugares.
El tècnic Matalassé buscava consol en la trajectòria de l'equip a la Lliga de Campions.
Entendemos que en la vida hay que dar absolutamente todo para estar con tranquilidad y con calma, y creo que lo dimos, absolutamente. Competimos muy bien en el partido de ida, muy bien en el partido de vuelta, muy bien en el partido contra el Barcelona. Hemos llegado a un lugar difícil de llegar.
Avui a les 9, Bayern i PSG busquen l'altra plaça de finalista, 5-4 pel PSG a l'anada, i a Catalunya Ràdio aquest Bayern-PSG. A les 9, transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio del 3CAT. I wanna play in the dark.
I wanna dance with you on the earth. Mapi León deixarà el Barça quan acabi aquesta temporada.
Ja ho ha comunicat el club, aquesta marxa, l'any en què acaba el seu contracte. Ho vam explicar al podcast Fem Futbol de Catalunya Ràdio. La central deixa l'equip, 9 temporades, 7 lligues, 3 Champions, entre molts altres títols. El Barça que ofereix avui el tècnic de... el títol de Lliga, volem dir, a l'afició, a 6:45, el partit contra el Llevant. Pere Romeu, que és el tècnic del Barça, no vol parlar de les baixes de l'equip.
Però jo et puc assegurar que dins el vestuari l'únic que parlem és de poder celebrar el títol de Lliga amb la nostra gent, del partit del diumenge a Tenerife, que ens prepari bé per la següent final de la Copa de la Reina i després la final de la Champions.
El Barça, que pot classificar-se avui per la final a 4 de la Champions d'handbol, sí, manté la renda de 2 gols de l'Anal Nantes a 8:45 i comença a Portugal la fase final de la Champions d'hoquei patins amb el Reus Benfica de 8:45 a partir de les 11 de la nit.
Fes realitat el teu estiu amb MSC Cruceros i Viatges al Corte Inglés. Reserva amb 50 euros per persona i gaudeix de diferents destinacions, begudes, vols directes i bus al port inclosos. Consulta les condicions. Reserva el teu creuer MSC amb la confiança de Viatges al Corte Inglés.
Bon preu Esclat Energia. L'energia de Catalunya us ofereix el temps.
I ara sí que el tull a la mobilitat d'aquest matí. Maria Fernández Noguera, bon dia.
Bon dia. Segueixen els retards en l'R2, l'R2 Nord i l'R11, segons Adif, són a causa del robatori de coure que hi ha hagut entre les estacions de Sant Andreu Comtal i Montcada i Reixac, i que ha afectat el sistema de senyalització. Renfe informa que això fa que hi hagi menys capacitat operativa en aquest tram, per tant, circulen menys trens dels habituals, i alguns dels convois estan aturats a Montcada durant uns minuts. Els retards són de mitjana de 20 minuts. D'altra banda, a primera hora del matí hi ha hagut una incidència en la senyalització a l'R13 i l'R14 a l'altura de Vilaverd, però ja s'ha solucionat.
I pel que fa a les carreteres, Clàudia Serra, bon dia.
Bon dia. Pendents en aquests moments de 3 accidents, un a la 2 entre Collbató i Abrera cap a Barcelona. Hi ha un carril tallat, un altre a la P7, a la Roca del Vallès, direcció sud. Atenció, perquè també hi ha un carril tallat. I a la C32 a l'Ella cap a Barcelona, circulació amb congestió també per un accident.
I punts taronja.
Doncs tenim molt carregades la Ronda de Dalt i la Litoral en tots dos sentits. Hi ha trànsit dens també a la 2 a Sant Feliu de Llobregat, cap a Barcelona, a la B23 des d'Esplugues, també cap a la capital, i a la C58 a Ripollet, cap al Nus de la Trinitat.
De seguida parlarem de seguretat en un especial seguretat també que farem al matí de Catalunya Ràdio. Què tindrem, Sílvia Solana, redacció?
Doncs Montserrat Iglesias, directora de l'Escola de Prevenció i Seguretat, també Toni Rodríguez, cap d'investigació dels Mossos d'Esquadra, i a banda de seguretat seguirem parlant de sensellarisme, que avançàvem ahir aquesta dada de les persones sense llar que viuen a Barcelona. Ho farem amb Sònia Fuertes, que és comissionada d'Acció Social de l'Ajuntament de Barcelona. També al programa parlarem amb Miguel Barreno, que ha estat 6 mesos detingut per l'ICE, la policia migratòria dels Estats Units, i avui amb l'Albert Om parlarem de creuers.
I pel que fa el temps que ens espera avui. Eloi Cordomí, bon dia.
Bon dia. Doncs en general un dia de sol, però que contrasta aquesta hora amb la boira que hi ha a la Catalunya central, a moltes valls del Pirineu, també al nord de les comarques de Girona, o boira o bé núvols baixos, tendeixen a anar-se desfent, sortirà més el sol, i a la tarda esperem alguns ruixats, algunes tempestes, però avui només concentrats al Pirineu i al nord de les comarques de Girona. Poden arribar també a la Costa Brava. Demà segurament començarem el dia també amb sol, però aniran arribant més núvols, potser alguns ruixats de tarda, divendres dia més tranquil, i el cap de setmana dissabte augmenta una mica la inestabilitat.
Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia. Bon Preu i Esclat.
Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Camp Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Camp Llong, la llet de casa.
L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Ahir es malmeti una cirera, però què dimoníssima, era Cookie. Avui dimecres, un Enigmàrius d'enginyeria. Trec del fons d'un riu el tronc d'un arbre canari, de 5 lletres. Trec del fons d'un riu el tronc d'un arbre canari, 5 lletres.
Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
Origen, sabor i qualitat certificada. Oli Terbequina Verge Extra amb denominació d'origen protegida a les Garrigues. No tots els olis són iguals. Si ho prefereixes, te'l portem a casa. Més informació a www.olidoplesgarrigues.com.
Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027. Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural.
012, la millor resposta.
Va tot bé?
És que tinc una amiga que la seva parella fa temps que la controla. Li revisa el mòbil, li deixa anar comentaris que la fan sentir malament.
Això és violència masclista.
Les violències masclistes són una vulneració greu dels drets humans. Si tu o algú del teu entorn ho pateix, truca al 900-900-120. És gratuït, confidencial i disponible les 24 hores. Consulta també el CIAT o el CIE al web igualtat.gencat.cat o trucant al 012. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
Avui a la hora del matí de Catalunya Ràdio, la directora del diari Ara, Esther Vera, el filòleg i escriptor Jordi Amat, l'advocada i consultora Gemma Calvet i la periodista de Crític, Laura Aznar.
I abans de res, celebrar que avui ens acompanyi de nou Gemma Calvet. Benvinguda de nou a les tertúlies.
Moltes gràcies, jo també estic molt contenta.
I també celebrar que, escolta, que tenim aquí un Premi Nacional de Comunicació com l'Esther Vera. Esther, felicitats, eh?
Bon dia, gràcies.
I el Jordi em va escriure, em va dir, jo vull felicitar en directe l'Esther Vera.
Sí,
només perquè... T'has preparat un escrit, un...
Estàs meditant profundament.
Vols aixecar-te, posar-te dempeus a la cadira?
El primer que volia destacar és que com qualsevol persona normal, l'Esther és fan del Bruce Springsteen. Quan algun és fan del Bruce Springsteen, s'ha de sospitar. S'ha de sospitar de la seva decència cívica.
Estic d'acord.
Val? No, però llavors, l'Esther... Ai, tu te'n recordes
un dia... Vols música, Jordi?
Pots posar Janglen del Bruce Springsteen, però... El dia que va venir, fa uns mesos, el conseller Samper, hi havia la crisi horrible dels trens, i llavors va explicar que heu d'anar a Portbou a veure a l'estació el col·lapse que hi ha.
Sí.
D'acord? Llavors l'Esther va prendre nota. I al cap de dues hores hi havia una fotografia boníssima a la web de l'Ara. Així m'agrada, Janglen.
Home, clar, sí. Fem cas.
I llavors jo vaig recordar un... Vaig preguntar, això ho has fet després d'escoltar? I em va dir sí, va tenir una reacció de molt bona periodista. Llavors vaig recordar una escena que ja em va explicar una vegada, que em sembla que estava a l'Havana o una cosa així, i de sobte els van atracar o no sé què, i tenien al bolso una llista amb gent de la dissidència castrista. Llavors estava molt angoixada perquè li prenguessin el bolso i perquè trobessin aquella agenda, i em va semblar que era com dos moments de periodisme molt bons. Llavors, clar, l'Esther té una trajectòria que està molt bé i dirigir l'Ara, que és un carmel i a mi m'agradaria... És la directora que jo voldria tenir moltes coses.
Jo tinc un gran director, vull dir, no vull canviar per res.
Sí, però... no, jo tinc un bon director, però amb l'Esther m'hi entendria molt bé. I llavors, clar, l'Esther fa un diari en català des de la catalanitat, però jo crec que té l'excepció que vol ser un diari del món. I això no és fàcil i, a més, això obliga moltes vegades a no complaure el teu lector. Llavors pensava en algunes de les notícies maques dels teus temps de directora. Jo què sé, la qüestió de la B d'Esquerra Republicana. Probablement a molts lectors no els hi va agradar saber-ho, però vas considerar que ho havien de saber. O tot el que afectava els sous del Parlament. O pensava en tots els abusos de poder que s'han denunciat des del diari o amb la informació sobre quan els bancs marxen de... després del... al voltant del 17. Informacions no còmodes. Llavors, a mi em sembla doncs, que és un premi just i que l'Ara fa molt bona feina i que jo estic molt content de ser-ne subscriptor.
Baster.
Jo m'adhereixo, eh? M'adhereixo, però no ho tenia previst.
Sí, jo també.
Però vull dir dues coses, no? Primera, que quan va néixer el diari Ara jo vaig començar a escriure-hi i després vaig continuar quan l'Esther va accedir a la direcció. I que, certament, el que diu el Jordi, el coratge en el periodisme potser és el valor, a més del rigor i la veritat, és el valor més escàs i que més costos comporta. I a mi em consta, i em consta que ella com a directora ha pres decisions de publicar informacions on han caigut publicitats, per exemple. I aquestes situacions de gestió econòmica, de gestió de sostenibilitat corporativa, també han de comptar amb un editor que recolzi. I crec que el diari Ara i l'Esther té la confiança plena de l'editor del diari, no? Però igualment
és
escollir un camí difícil i l'Esther de tota la vida com a periodista no ha, jo crec que no ha tingut mai la temptació d'abandonar el coratge. Mm-hmm.
Es puc? Home, jo també.
Però rematem, no. Perquè, i també et deixa clar que l'Esther no jubila, ho dic perquè
sembla
que
estic... Clar, ho sembla.
No.
Jo també, o sigui, em sumo tot el que diuen els meus companys. Crec sí. que en un moment com el que estem vivint, on el segell periodístic i el coratge periodístic és més important que mai, bàsicament perquè és l'única garantia de que la informació està ben treballada, està ben contextualitzada, està ben explicada, crec que la feina que fa l'Esther i el diari Ara és absolutament imprescindible, i a més a nivell personal, jo també li agraeixo que fa molt de temps que coincidim i que és una companyia molt generosa, crec, amb tots els espais d'opinió, de tertúlia, sempre ha estat molt generosa, almenys jo m'he sentit molt còmoda sempre al seu costat, i que és una persona de la qual, personalment i políticament, i amb les seves opinions i amb la forma com analitza la realitat, sempre és una persona de la qual, dissenteixis o no, se'n poden aprendre moltes coses, de manera que agraeixo molt tenir l'oportunitat de compartir espais amb ella.
I ho dia, perquè com a bona periodista, ho dia ser el centre de la notícia.
Sí, no m'agrada gens.
Bueno, però avui ho ets,
Esther. Però no, us ho agraeixo molt, perquè totes les coses interessants no es fan mai sol. I aleshores aquest premi és molt de tot l'equip de l'Ara. I evidentment jo porto molts anys treballant i he estat a moltes redaccions, però aquesta redacció és part de la meva ànima. I l'alegria d'aquests dies doncs, és realment el més bonic d'aquest premi. I aquest coratge que tu dius que jo puc tenir... sempre està recolzat en molta gent, està recolzat en els periodistes que volen publicar, en els periodistes que són capaços de publicar amb rigor, perquè si no és impossible, amb un editor que confia en nosaltres si volem publicar i, per tant, aguanta que pues, pugui retirar una publicitat o que algú s'enfadi. I després, jo el que recomano és que quan jo era joveneta vaig llegir un llibre fantàstic del Gregory Hitchens que es titula alguna cosa així com Carta a un jove periodista, una cosa així. Mm-hmm. I recordo que el Hitchens el que deia és que si vols ser un bon periodista has de ser sempre un dissident. I això a mi se'm va quedar gravat. I vaig pensar que realment des del periodisme en realitat fas pocs amics. En realitat sempre has d'estar preparat per decebre algú. I suposo que és el que acabes fent i t'acostumes. I sempre has d'acabar decebent algú per mantenir aquesta distància, no?, de la dissidència. O sigui que, en realitat, llegim el Hitchens i seguim-lo, ja està.
Són les 8:48. Anem a parlar d'Esplugues perquè els familiars, amics i veïns de la noia assassinada a Esplugues a Llobregat dissabte al carrer, a plena llum del dia, demanen ara transparència en la investigació del cas i reclamen més seguretat al barri. Fins i tot, atenció, perquè es plantegen contractar vigilants privats. Lara García, bon dia.
Què tal? Bon dia.
Et trobes a Esplugues? Què t'has trobat aquest matí? Com estan els veïns?
Doncs mira, els veïns el que ens expliquen és que tenen por i que se senten desprotegits després del que va passar dissabte. De fet, segons ens ha explicat l'Associació de Veïns del barri de Finestrelles, ja s'estan organitzant i estan valorant pressupostos i condicions per contractar seguretat privada. Nosaltres ara mateix som al carrer Joan Miró, és on van tenir lloc els fets dissabte. I us puc dir que és un barri tranquil, el barri de Finestrelles és un barri ple de pisos i cases nous, situat a la part alta d'Esplugues, tocant a la muntanya de Collserola, i aquí hi ha poc moviment als carrers més enllà de gent que va a treballar o que el cap de setmana surt a passejar. Però, segons alguns veïns, justament aquesta ubicació, força aïllada, és el que fa que sigui una zona, diuen, oblidada per l'administració pels cossos de seguretat. I és que, com us deia, el que va passar dissabte ha generat una enorme sensació de por. Ens ho han explicat ells mateixos fa un moment, tot i que també hi ha qui ho veu només com un fet aïllat.
Vivo en el departamento, el frente donde ocurrieron los hechos, entonces sí me da bastante miedo, ya que salgo todos los días a pasear con mi hijo a dar una vuelta, y ese día me tocaba sacarlo a pasear en la mañana cuando sucedió, pero gracias a Dios no salimos nosotros.
Justo estaba parlant amb la meva mare i em diu, corre cap a casa, corre cap a casa. I jo, però mama, o sigui, jo trobo de la feina de nit i mai passa res normalment, i ara que estiguem així, o sigui, és que no és vida, no és vida.
És un barri bueno, és una part molt bona d'aquí, o sigui, que no veo la inseguretat, pues segurament esa persona vino aquí, no sé, paseándose o fue a mala suerte. Yo mejor. Creo que fue un caso aislado, lamentable, muy lamentable.
Aquesta tarda l'Associació de Veïns de Finestrelles es reuneix a les 7 amb l'alcalde i tècnics de l'Ajuntament d'Esplugues per abordar el cas. Una reunió on posaran damunt la taula doncs aquesta possibilitat de contractar seguretat privada.
Gràcies, Lara.
Adeu.
I una de les persones que reunirà aquesta tarda amb l'alcalde és la Jean, que és veïna del barri de Finestrelles i també era amiga de la víctima. Jean, què tal? Com estàs?
Bueno, bon dia. No estic molt bé perquè m'ha afectat molt. I aquest dia, jo no solament sóc la veïna de la víctima, i amant també és agressor també m'ha atacat a mi, també. Per això que estic molt afectat.
L'agressor et va atacar a tu?
Sí, sí, sí.
Com va anar?
Perquè en aquell dia, és a dissabte, en aquell moment que justament que jo estava intentant anul·lar una multa perquè havia oblidat que el dissabte que guardia la zona blava. Llavors, vaig sentir que el meu marit cridant-me que cura, que va cap a tu. I just en aquell moment l'agressor ja m'havia llançat una pedra, però per això que no em va tocar. I després el meu marit em va empenyar cap al cotxe. I tot just aviam va pujar al cotxe quan l'agressor que va començar a llançar pedres contra la finestra del cotxe. La segona pedra va trencar completament el vidre i després em va tirar diverses més cap a dins. Llavors el meu marit i jo vam deixar que va passar el cotxe i es va enfrontar i el meu marit. Clar, es va preguntar directament amb l'agressor i jo en aquell moment vaig fer una foto de l'agressor que és la mateixa que després es va difondre per tot arreu a internet, és la foto de assassinat i assassinat allà amb la això. En aquell moment i l'agressor que estava cridant que ens volia matar. I això, i el tot passa això, és molt fort.
Durant aquests dies us heu sentit acompanyats, gent?
Sí, amb el meu marit.
I pels veïns, per les administracions?
Sí, això serà dilluns, no? Sí.
Si us heu sentit acompanyats, si us han acompanyat...
Sí, sí, a aquell moment està més a prendre que dissabte o dilluns.
No, el que vull dir és que si durant aquest procés us heu sentit sols, o més aviat us heu sentit que us escoltaven, que us acompanyaven, que tenien cura de vosaltres.
No, no me recuerdo, porque yo estaba de shock.
Ja. Avui us reuniu amb l'alcalde. Gin, què li direu a l'alcalde?
Només... És que la víctima, la pobra víctima, els seus pares encara estan en Xina pel tema de dissabte i tot, ¿vale? I crec que és demanar ajuda a l'Ajuntament de les Fugues per coordinar que quan arriba aquí a Barcelona hi ha unes coses que, perquè és la filla única i no té més família. Això, bueno...
Que us ajudi, bàsicament que us ajudi, sí. Sobretot a la família que viu a la Xina.
Exacte. Jo, bueno, a veure si puc ajudar-los, és que, clar, és necessari per a mi que els ajudarà, sí.
Queda clar, Gina. Deixem descansar, que també encara doncs, estàs amb tota la ressaca emocional del que has viscut. Una abraçada i gràcies per compartir-ho.
Moltes gràcies.
Quan apagues l'alarma, penses 5 minutets més i et despertes 3 hores tard,
no.
Et surt de dins això de...
Necessito vacas.
Sí, sí. I també sabem que ara més que mai necessites Vacas Flex. Cancel·lació fins a un dia abans per si el que passi amb assegurança opcional RACE i assistència 24 hores perquè la teva reserva sigui més flex que mai. Condicions a la web. Al Com Viatges. Sabem de viatgers.
L'altre dia em quedo tirada amb el cotxe.
I què?
Negra nit.
Uf.
I perduda no sé on.
Oh.
Sort del RAC. Els vaig avisar, em van enviar un mecànic i en un moment, cotxe arreglat.
Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de regal que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC, hi som per ajudar.
A Caprabo t'esperen sempre les millors ofertes, com el 3x2 en perfumeria. Fins al 13 de maig, 3x2 en sabons, xampús, condicionadors, desodorants, afaitat i més. Combina articles i marques com vulguis amb el 3x2 en perfumeria. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
Jo sóc el Roger Coma i et prometo una cosa. Si vius a Catalunya, aprendre català et farà la vida més fàcil.
Com em diu?
Ja em dic Juliet.
D'on ets?
Jo sóc xinesa.
Jo sóc del Marroc.
Càpsules que t'ajudaran amb el català.
Sí, ara a casa practico en català fàcil.
Benvinguts a Català Fàcil.
Troba-ho al 3CAT Campus i a les xarxes socials.
Arriba el gran esdeveniment de 3CAT. 3CAT en viu. El 30 i 31 de maig a l'Anella Olímpica de Montjuïc. 5 escenaris amb espectacles, programes i podcast en directe i activitats per tots els públics. Aconsegueix les teves invitacions a partir del 5 de maig. 3CAT en viu. T'hi esperem.
Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el patrocini de l'Ajuntament de Barcelona i CaixaBank.
El matí de Catalunya Ràdio.
El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem, ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, la directora del diari Ara, Esther Vera, el filòleg i escriptor Jordi Amat, l'advocada i consultora Gemma Calvet i la periodista de Crític, Laura Aznar.
I amb una sèrie d'últims fets que alimenten aquesta percepció ciutadana d'inseguretat, des de l'homicidi que sentíem ara recent a Esplugues de Llobregat fins a morts derivades d'enfrontaments també violents entre bandes, una violació a la Fèria d'Abril, que hem conegut aquestes últimes hores, o també tirotejos al Raval. Com es combat aquesta sensació, Esther, i com d'important és també que ho posem sobre la taula, perquè és un debat que al final haurem d'afrontar i parlar sense tabús, el problema de la seguretat.
Sí, el problema de la seguretat, el que cal és que no es quedi en mans de l'extrema dreta. Això és el més important de tot. I, per tant, n'hem de parlar tots. I n'ha de parlar de la dreta, el centre i l'esquerra. I l'hem d'afrontar com un problema real, perquè totes les societats avançades doncs, tenen problemes de seguretat i de cohesió. Probablement els temes de seguretat es resolen amb policia i amb presència de policia dissuasòria als carrers, etc. però jo crec que també es solucionen molt abans. És a dir, es prevenen molt abans. Es prevenen a l'escola, es prevenen en els temes de cohesió social, es prevenen amb... No estic vinculant inseguretat amb pobresa, perquè tota la vida hi ha hagut pobres que no han sigut delinqüents, eh? Però sí que crec que com més rica i més socialment cohesionada és una societat, doncs menys problemes de seguretat hi ha.
Gemma Calvet?
Sí, és el vell tema, perquè si recordem l'època de l'heroïna el gran boom d'inseguretat als carrers que hi va haver als anys 80, en aquell moment ja es feia el debat de si parlar de seguretat era de dretes o d'esquerres. Jo crec que això ho hauríem de superar totalment, i parlar de seguretat és un tema de gestió professional i de gestió rigorosa d'una política pública, que com deia l'Ester, hi estic totalment d'acord, i crec que s'ha gestionat bastant així, almenys a Catalunya, té una vessant transversal impressionant. Per això sempre es tracta d'aprofundir en els casos com aquest i veure on està la teologia delictiva, que és l'origen, la causa d'aquest delicte. En aquest cas concret ens han de donar moltes explicacions. Hi ha hagut un problema d'ordre de salut mental d'un brot, sí o no, per exemple. Si és que sí, i amb això no vull...